quart de 12, amb Roxy Music arribem a aquesta tercera hora de programa per parlar ara d'un tema que segur que molts de vostès tenen ben a prop, perquè al final és un tema habitual, força habitual, però potser no en parlem massa o no se'n parla massa. De seguida en parlarem nosaltres amb la intenció de descobrir una mica per què és tan amagat aquest tema o per què no se'n debat. I és que al final tots coneixem algú que cuidi algun familiar, algun pare, alguna mare, algun germà, i que es dediqui a cuidar aquesta persona que potser està malalta, que té, ha rebut un diagnòstic fa poc i que necessita d'atenció, i algú de la família ho deixa tot per cuidar aquesta persona. Passen a ser cuidadors, cuidadors no professionals, però cuidadors, i la seva vida agafa un nou rumb i agafa un nou centre vital, que és el d'atendre aquesta persona. Tots en coneixem algú i la pregunta que avui plantegem és qui cuida el cuidador. Precisament per davant d'aquesta pregunta, l'Ajuntament ha obert uns grups de suport a persones cuidadores no professionals, ja en porten 5 sessions, i on es troben, és un intercanvi d'experiències, i les fan amb el psicòleg que avui ens acompanya, Lluís Ochoa. Molt bon dia.
Bon dia.
Parlàvem, qui cuida el cuidador? Que és la gran pregunta, no? Qui cuida el cuidador?
Sí, s'hauria de fer primer una petita diferència. És que tothom té experiència en cuidar. Cuidar un familiar, cuidar un fill, cuidar la parella, etc. Però en aquesta situació el problema és que el que cuida no té cap expectativa de que aquesta persona millori, perquè estem parlant de malalties degeneratives que encara la ciència no ha trobat la resposta.
Estem parlant d'un moment, d'una situació on no es tracta només de cuidar el fill, com podem fer com fan tots els mares i pares que cuiden els fills, o cuidar els pares, com podem fer tots els fills, sinó cuidar algú que està en una situació de no millora.
Exacte.
I que no millorarà, que simplement és doncs garantir o mirar de garantir que la seva qualitat de vida sigui la millor possible.
Exacte, sí, sí. Ja sigui per exemple, per un ictus, que una persona ha quedat molt tocada, a vegades en els ictus hi ha millora, però per exemple la demència senil i Alzheimer no n'hi ha, i aleshores sembla com una contradicció el fet de cuidar sense esperança, sense expectatives de que aquesta persona millori, perquè sembla implícit el fet de cuidar que l'altre millori, i és aquí el drama per a aquestes persones.
Aquí ve la dificultat. És un fet habitual, com deia jo ara, no? És a dir, al final tots tenim algú proper que en algun moment de la seva vida ha hagut de canviar, de fer un gir i de dedicar-se, doncs, això, a algun parent, normalment són avis, no? O pares, mares, que, bueno, arriba un dia un diagnòstic, però és una situació bastant habitual.
Sí, 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 més del que ens pensem. El que passa és que és molt, molt invisible perquè la societat, tot el que està relacionat amb la mort, la bellesa, el deteriorament, totes aquestes coses ens fan por, i sembla que si no en parlem és més fàcil, però no és veritat, perquè tot el que això provoca a nivell emocional està ahí i s'ha de treballar, perquè si no passa el que deies abans, qui cuida el cuidador? Bueno, hi ha un nom, un diagnòstic, entre cometes, que es diu el síndrome del cuidador.
Uh-huh.
És a dir, hi ha certs símptomes que tenen aquests cuidadors que estan relacionats amb el fet de cuidar d'una manera no professional, en el sentit de que quan un professional cuida sap molt bé fins a on arriben les seves tasques. Però poso un exemple. Si una senyora gran o un senyor gran li diu al cuidador o a la cuidadora "no t'estimo, vés-te'n", si és un cuidador professional, bueno, riurà, dirà algo, mirarà de dramatitzar la situació, però si és el teu fill o la teva dona, no,
se't clava el cor.
Clar, i aleshores no saps què fer.
Estem parlant, clar, al final de cuidadors no professionals, no professionals principalment perquè no són gent que han decidit dedicar-se a això.
Exactament.
No són gent que s'han format a això, sinó són gent que la vida els ha portat a això, i a més amb un vincle emocional, que això entenc que és una dificultat afegida al fet de cuidar, no? Per això que deies ara, no? Perquè quan no hi ha un vincle emocional, doncs d'alguna manera pots
distància.
Marcar distància, i aquesta gent no la pot marcar.
Exacte, sí, és molt difícil. Ja, normalment és molt difícil, per exemple, per això un psicòleg o un metge o no tracten familiars. Per què? Perquè es barreja la part afectiva amb la part professional i pot haver-hi interferències. Aquí passa el mateix. Aquesta persona que està cuidant no sap massa bé si el que està fent és algo relacionat amb el cuidado, amb cuidar en el sentit operatiu, uh-huh, de canviar un bolquer, netejar, etc, etc, sinó que a això que ja és complicat li afegeix inconscientment tota la càrrega emocional. I això fa que sigui molt difícil separar les dues coses i, per tant, el gran drama és que aquesta gent posa la seva vida en stand-by,
sí,
a l'espera,
sí,
inconscientment esperant que això millorarà algun dia, però no és veritat, perquè aquestes malalties no tenen cura.
I de fet arriben a aquesta situació precisament pel vincle emocional, per amor, perquè
sí,
al final és un acte d'amor.
I perquè no hi ha ningú més, a vegades. O sigui, o són ells o són ells, no hi ha.
No hi ha alternativa.
Sí, en aquestes situacions també és molt dramàtic el fet de com, per exemple, els fills i les filles reaccionen de cara a la malaltia d'un pare o d'una mare, per exemple.
Uh-huh.
I això està directament, és directament proporcional o directament en funció de la història que han tingut. No és el mateix cuidar algú amb el que has tingut molt bona relació en el passat a cuidar algú amb
que
el
que
la
relació
no has
tingut, no ha estat tan clar, bona.
Si tu tens un pare...
Però que potser tens el pes de la responsabilitat, és a dir, que aquests casos també es donen, clar.
I tant, perquè hi ha gent que ho fa en principi perquè vol, però hi ha gent que li toca. I aleshores es barreja tot l'emocional, i el que fem en els grups és sobretot que la gent parli entre ells, però el més important és que parlin de les emocions, sobretot de les emocions negatives, perquè sembla com està mal vist dir que en certs moments tu pots odiar o esperar que l'altre es mori perquè no pots més. I aquestes coses no són, aquestes emocions, les emocions no són ni bones ni dolentes, estan ahí
i són.
I tu has de fer algo amb això.
Per tant, no es tracta tant de donar eines, sinó que sigui un espai de trobada on es puguin d'alguna manera treure pes de sobre i compartir experiències que probablement seran comunes amb les altres persones que tindran al davant.
Exacte. Però sí, també hi ha una part de donar eines en el sentit de... Jo dic molt de canviar la manera de cuidar. És a dir, si jo no puc fer res sobre la malaltia, perquè no es pot fer res, no perquè jo sigui inútil, que això hi ha molta gent que... Bueno,
Li pesa aquest sentiment.
Sí, com diuen, l'esperança és l'últim que se pierde.
Clar,
hi ha gent que li costa molt gestionar aquestes emocions, i aleshores s'esgota i no pot més. Al donar eines per dir, home, hi ha maneres de cuidar, no hi ha una manera, no hi ha un manual per cuidar. Sí que hi ha manual per agafar una persona que has d'aixecar d'una cadira, etc.
Sí.
Però de cuidar en el sentit afectiu no existeix, és cada persona, cada situació, i és mirar això, de que les persones trobin la seva manera de cuidar i de cuidar-se.
Que anava aquí, perquè entenc que m'imagino que l'important també en aquestes sessions és recordar-los que ells també s'han de cuidar, és a dir, que no poden anar els esforços al 100% en la tasca de cuidador, perquè clar, si al final ells no estan bé,
clar,
qui cuidarà la persona?
Exactament,
no?
Però és exactament això, la gent no acaba molt sovint d'entendre que són dues persones i es converteixen en una, en el sentit de que com hi ha una persona que no té futur, que està malalta, que no millorarà, sembla que s'identifiquen amb això i ells, fins que això no s'arregli, no millori, ells no poden continuar la seva vida. I és aquí el drama, perquè en el fons del que estem parlant és de fer un dol. Un dol que és doble en aquesta situació.
I que no saps quan durarà. Perquè...
Clar, això pot durar... Hi ha gent que porta 3 anys, 2 anys, i altres 15 anys, 10 anys cuidant algú. I aquí hi ha una cosa que és terrible, perquè en aquestes situacions, sobretot amb demència, Alzheimer, bueno, en ictus depèn, hi ha gent... Les persones moren dues vegades. una mort psíquica, psicològica, és a dir, sí. La persona que tens al davant no és la mateixa, perquè no sap com et dius, no sap com es diu, no t'he passat, i aquest és un dol primer psicològic i després hi ha el dol de la físic,
mort física. De quan ja no hi és. I què és el que tu com a psicòleg, en aquestes trobades, en aquestes sessions, què és el primer que sents que necessita aquesta gent, aquests cuidadors que assisteixen a aquestes sessions?
El més fort és que la gent ve amb una demanda enorme de que li donin una fórmula per no patir tant, perquè això s'arregla.
És a dir, el patiment és el primer. Són gent que ve amb arrossegant un patiment molt fort.
I una tensió emocional brutal, brutal. Perquè no és una qüestió de dir, no, és que el cuido un parell d'hores al dia i ja està, i me'n vaig a casa i continuo la meva vida. No, no. La majoria de gent cuida
24 hores al dia.
24 o 12. I a més, amb una cosa molt... amb una dificultat afegida que no és... no estan cuidant una persona que té una lògica. Tot el que fan... ho fan amb una, al davant, tenen una persona que no funciona com funcionem tots, sinó que no hi ha cap lògica perquè el cervell no està en condicions, i aleshores no, tu no pots, quan trobes una fórmula, diguem-ho així, per cuidar, per fer algo, el dia següent potser no funciona, perquè no és la mateixa persona.
I aquesta fórmula que et demanen per no patir existeix?
No, per no patir no. Per no patir, a veure... la situació en si implica un patiment.
Però, és a dir, el patiment hi serà sempre.
Sí, perquè és una persona que estimes i està malalta.
Uh-huh.
El que mirem de fer és que no hi hagi el que nosaltres en diem un plus de sofriment, és a dir, que no afegim una càrrega a la càrrega real, d'alguna manera. I com es fa? Mirant de recuperar la vida.
I es pot?
Sí que es pot, sí. No, és més una qüestió de qualitat que de quantitat, perquè uh-huh. el primer... la gent es posa a la defensiva i diu, sí, home, és molt fàcil de fer, de dir,
però... de dir, però no de fer.
Diu, sí, però no, és que jo estic 24 hores. No, a veure, s'ha d'aprendre a delegar, s'ha de buscar, perquè aquí entra molt la culpa, també. De dir, no, ho faig jo
tot. Ho fem poc, això de delegar, moltes sí. vegades, quan es tracta d'això, de cuidar familiars, de molt. Dir, doncs... pues agafem algú que vingui unes hores i que em doni a mi un respir.
Exacte,
o
sí.
compartim això entre germans, entre familiars, entre... ens costa això.
Sí, perquè hi ha gent que s'apropia d'alguna manera del malalt i té la impressió que és l'única persona que el cuida bé.
Ja.
I això automàticament fa fora els altres. També hi ha gent que es fa fora sola, diguem-ne, que no vol
sí, perquè
perquè li fa por, per uh-huh. la relació que havia tingut, etcètera. Però sí, és sobretot això, que els costa delegar en el sentit de deixar un temps a aquesta persona i continuar la seva vida. Això pot ser mitja hora, dues hores, etcètera. Hi ha gent que deia, per exemple, que no era capaç de prendre alguna cosa en una terrassa d'un bar tenint el temps perquè se sentia culpable.
Uh-huh.
i preferia estar amb el malalt que disfrutant de mitja hora lliure.
És aquella sensació de jo ara estic aquí gaudint de la vida
i l'altre està
quan
malalt.
Tinc la meva mare, el meu pare o el meu germà o qui sigui, el familiar, que està malalt a casa i no ho està fent, jo no tinc dret, no?
Exacte, no, ens identifiquem amb l'altre i això no té cap sentit, perquè no és perquè tu pateixis més que l'altre millorarà. Si fos així ho faries perfectament i un temps, però no és així. Ens identifiquem i perdem la subjectivitat de dir, no té res a veure el fet de cuidar algú que estigui molt malament, no significa que jo també ho hagi d'estar malament. Jo, al contrari, perquè si volem continuar cuidant i estar en tenir bona salut, ens hem de cuidar. Però hi ha la culpa pel mig, com sempre, no només de això, sinó moltes coses, que fa que sigui complicat.
Acceptar limitacions també costa, també és difícil, és a dir, perquè m'imagino que clar, és a dir, al final cuidar una persona amb una malaltia degenerativa com les que has comentat, no? Una demència senil, un Alzheimer, que són malalties molt dures i que poden durar moltíssims anys, de vegades requereixen d'una formació, d'uns coneixements que probablement aquesta gent no té. I no sé si de vegades es costa també acceptar això, que no, nosaltres no podem fer-ho tot perquè no tenim els coneixements ni la capacitat potser de fer-ho.
Exacte, sí, sí, perquè es cau en una en algo que és un que no és veritat, però que com hi ha una part afectiva que està barrejada, és que pensem que com nosaltres estimem molt, sabem fer perfectament el que s'ha de fer, i això no és veritat. Justament el contrari, perquè com estem tan implicats,
l'amor no ho cura tot, no?
No, no. L'amor cura moltes coses, però no ho cura tot, no? I a vegades ho complica. Depèn com ho complica, sí, sí.
Entenc que l'altra recomanació deu ser aquesta que comentaves, de saber delegar, no? I compartir aquesta càrrega o aquesta tasca de cuidador, a aprendre a compartir-la, demanar ajuda i buscar els seus espais, que m'imagino que això també deu ser difícil perquè igual potser no tothom té la possibilitat de compartir-ho, perquè clar, si no t'ajuda algun familiar, aleshores tracta de contractar algú, i aquí també entra la part econòmica, que entenc que això també deu ser un hàndicap.
Sí, exacte, sí. Hi ha gent que té més possibilitats econòmiques i es pot permetre un cuidador unes hores, hi ha gent que no. Afortunadament estan als centres de dia, que fa que unes hores aquestes persones estiguin, però fins i tot així hi ha gent que prefereix tenir-los a casa, perquè no, no és que no se'n refiï, sinó que pensen que no, només ells ho poden fer. I el que busquem és això, que se n'adonin que prendre distància no és cuidar malament, és a l'inrevés. Prendre distància, perquè el fet de cuidar és una feina, això s'estudia. I aleshores, si saps com fer-ho, pots continuar la teva vida, però has d'acceptar, sobretot això, has d'acceptar que aquesta persona no millorarà i que és un dol que has de fer.
I veus després d'aquestes sessions, en porteu ara la meitat, no? Em comentaves, n'heu fet ja 5, seran un total de 10 sessions. Uh-huh. Quan acaba aquest total de 10 sessions, notes canvi? És a dir, aquesta gent que potser porta tants anys cuidar, no sé què, surten doncs convençuts de necessito hores per mi, necessito buscar suport i que algú comparteixi aquesta tasca, i jo anar-me'n al gimnàs o anar-me'n a passejar o anar-me'n a fer un cafè o el que sigui. Surten més convençuts això?
Sí, no tots. Alguns. Per mi és molt satisfactori. Jo poso, a partir de la tercera o quarta sessió, deures, entre cometes, que és que la gent faci algo que fa temps que no fa i que li agrada. Des de caminar per la platja o anar a prendre una copa o trucar a un amic, i hi ha gent que ho fa i hi ha gent que li costa molt, i la satisfacció més gran és quan al final em diuen, per exemple el curs passat, que algunes persones van dir me'n vaig 4 dies a una casa rural amb no sé qui, coses d'aquestes que en anys no havien fet, perquè se senten d'alguna manera autoritzats a fer-ho, perquè se'ls donen eines perquè prenguin aquesta distància.
És a dir, arriba el punt en què necessiten que algú de fora, extern, un professional, com és el teu cas, els digui, pots fer això, no només pots fer-ho, sinó que has de fer-ho perquè aquesta tasca de cuidador et sigui més fàcil, li sigui més beneficiosa a aquesta persona que estàs cuidant. Has de fer-ho, has de marxar 4 dies i fer una escapada i no passarà res i et serà bo per tu. Necessiten que algú els hi digui, no?
Sí, això passa molt sovint en moltes coses, que quan tu estàs massa implicat en alguna, en una relació o massa implicat en una feina, no ho veus sortides, se't tanquen les portes. I és necessari que... És un mecanisme molt simple. Quan tu estàs més allunyat d'algú, ho veus amb més perspectiva. Uh-huh. I és simplement això.
I aquesta tasca... l'entenem bé des de fora? És a dir, els que no ens estem dedicant ara a cuidar cap familiar, per sort, perquè no ens trobem en la situació, entenem i reconeixem bé aquesta tasca? Potser aquest és l'altre problema, que la societat no se n'adona que hi ha una gent que tots tenim al voltant, que està fent una feina que no li pertoca, que per la que no s'ha preparat i que la vida li ha posat en aquesta situació. Ho entenem des de fora? Ho comprenem?
No, jo penso que s'amaga. S'amaga perquè és algo que fa molta por. El problema és que amb l'envelliment de la població cada vegada hi ha més gent, i això continua sent molt... Hi ha una invisibilitat del cuidador. Com és algo intrafamiliar, que té a veure amb que cuides algú de la família, sembla com que això es queda a casa. I no és veritat. És un drama, perquè molta gent d'aquesta que cuida deixa de treballar, deixa la seva vida per cuidar una altra persona. I jo penso que des de les administracions s'hauria de donar molt més recursos a aquesta gent, perquè és una feina que és, bueno, és que és esgotadora i acaba amb això del síndrome del cuidador, que és gent que té... El problema és que és algo que són anys, normalment són anys, i un estrès crònic acaba amb una persona.
I el cas del cuidador que acaba malalt existeix.
Sí.
És una realitat, això.
Sí. És gent que té una sèrie de malalties i que consulten regularment, però que d'alguna manera no acaben d'acceptar que això o que a l'arrel està el que estan fent com a cuidadors, i que si modifiquessin això els seria més fàcil i estarien millor, amb una salut millor.
Per tant, aquí la societat té un deute amb aquesta gent, no? Al final tots tenim un deute amb aquesta gent, és a dir, potser caldria una reformulació, no?, de tot
sí.
plegat.
Jo penso que hi ha molta gent que no se sap que està en aquesta situació i que s'hauria de parlar i de veure no només el fet de cuidar com a professional, sinó tot el que està a l'entorn d'aquesta situació. La vida, l'amor, l'envelliment, l'eutanàsia, la responsabilitat de la societat, etc.
És un debat, un debat profund. Aquests cuidadors, no sé si manifesten alguna vegada en aquestes sessions, com que és un punt de trobada, entenc, de desofegament, no? De treure allò que et pesa i compartir-ho amb gent que saps que t'entendrà perquè està exactament en la mateixa situació que tu, que m'imagino que moltes vegades també deu anar per aquí, no? Quan tu vas pel carrer i et trobes un amic, hi ha coses que igual deuen pensar, no comento res, no dic perquè no m'entendrà, perquè no sap el que és. En canvi, en aquests espais saps que hi ha algú que està vivint exactament el mateix que tu o molt semblant. En situacions així, el sentiment aquest de si no hi fos estaríem tots millor, surt?
Sí, surt camuflat, però surt, perquè tothom se n'adona de que aquesta situació tan estressant molt sovint ja no la pot suportar més. I és un pensament que és humà. Ostres, que això s'acabi.
Perquè, i que genera molta culpa, no? M'imagino.
Clar, molta culpa. Perquè es vol que l'altre es mori, però no, dit així és molt...
És dur, així sona molt dur, clar.
És molt dur, però no es tracta... Hem de veure també la qualitat de vida. La qualitat de vida d'una persona que porta anys i anys sense memòria, no sap qui és, no sap qui el cuida, i que, bueno, viure això, gestionar això emocionalment, és molt complicat, és molt complicat.
És una tasca de dones, la de cuidador?
En un 90% sí. Hi ha homes, però pocs. La pregunta és, que això, no, jo no tinc la resposta, és, hi ha menys homes perquè hi ha més dones que cuiden, o també hi ha molts homes però no venen a aquestes trobades?
Ah, és a dir, els homes que ho fan molt més d'amagat, vols dir?
Jo penso que hi ha més dones en general, però penso que hi ha homes que no venen perquè els homes, desgraciadament, tenim aquesta tendència a pensar que l'emocional
no és cosa vostra,
és cosa de dones, i que a nosaltres ens toca la part intel·lectual, a les dones de cuidar, i als homes la part de aportar...
Per tant, entenc que els homes que fan aquesta tasca i els que ja hi arriben a aquestes sessions deuen arribar a una situació encara més delicada probablement que la de les dones, per això, no? Per aquest estigma social de ser home i cuidador, com...
Exacte.
Que no ens acaba d'encaixar.
I que no saben, les dones dintre d'una mitja gestionen molt millor les emocions que els homes.
Perquè al llarg de la vida és com que és un rol que els
se'ls
ha tocat.
Se'ls ha permès, també. No, que un home plori, que una dona plori, que una dona expressi els seus sentiments, que un home... És molt diferent, vist des de la societat patriarcal.
Imagino que es van donar aquells casos de famílies, no?, on germans de diferent sexe, home-dona, qui s'encarrega o qui agafa el pes és més la dona, no?
La
germana,
sí.
per això que dèiem, no? Per aquesta cosa social i cultural de que és una tasca...
Se li pressuposa a la dona algo del cuidar, que és una cosa cultural, eh? no és per res genètic.
Estem parlant de situacions vitals on probablement tots ens col·loquem en una situació ja de vida avançada, on els nostres pares o potser alguns avis els ha arribat un diagnòstic d'alguna malaltia degenerativa i ens ha tocat fer aquesta feina. Però no sé si hi ha persones joves també cuidant, perquè pot ser, deu ser més difícil, potser.
Sí, per exemple, clar, perquè té una certa lògica, com diuen, és llei de vida.
Llei de vida.
Que cuidis algú que és més gran que tu, però quan hi ha un fill o un marit o una dona que té la mateixa edat que tu, i per un ictus, o per un accident, o per alguna, que és sempre el mateix, és una qüestió de fer un dol d'una situació. El que passa és que depèn de cada situació personal, és més dur o més complicat. Perquè això no és només una qüestió de dos, és una qüestió de molta gent, perquè pot ser que una persona cuidi algú, perquè no hi ha ningú més que el cuidi de la família, però hi ha família. I les relacions amb aquesta família es modifiquen només per aquest fet, de que hi ha un cuidant, la ràbia, la tristesa de, ostres, jo no pensava que això seria així, m'han deixat sola, etc etc.
I amb l'afegit que suposa que si has hagut de modificar la teva vida, deixar la teva feina, deixar per tant de rebre uns ingressos per fer una tasca que no té ingressos, perquè recordem que estem parlant de gent perquè són familiars o d'una manera voluntària o perquè la vida els hi ha portat això, es dediquen a cuidar algú i òbviament sense cap remuneració. No sé si hi ha ajuts, si aquesta gent pot accedir a algun tipus d'ajudes.
Això depèn molt del lloc on estiguin, però bueno, estan els centres de dia, serveis socials, que fan una tasca enorme, perquè així no se senten tan sols aquesta gent. Però penso que l'Estat hauria de donar moltes, moltes més ajudes a aquesta gent, no només econòmicament, sinó psicològicament.
Emocionals, ajudes i de descàrrega. Passa, i no sé si ara és un fet que passa més que abans, que persones que són cuidadores arriben ara amb altres tasques afegides, i ara et poso un exemple. Moltes dones, dic dones perquè són més habituals, però bueno, dones, homes, estan cuidant la seva mare o el seu pare malalt, però a més són àvies o avis i tenen nets, aquí també han d'atendre, recollir, donar de menjar, aquestes coses, que no sé si són com afegits a aquesta tasca de cuidador, que és que soc cuidador d'una persona gran que està malalta, amb tot el que això comporta, però és que a més també soc cuidador d'un net, d'una neta en moments puntuals. Es dona això?
Sí, sí, es dona, però el problema no està tant en el fet de que ells vegin això com a una càrrega afegida, sinó que el fet de cuidar, tinguis o no tinguis nets, és igual, però el fet de cuidar una persona en aquesta situació, d'aquesta manera, contamina tota la resta.
D'acord.
I aleshores és com si no poguessin disfrutar de certes coses que disfrutarien si no tinguessin el fet de cuidar algú en aquestes condicions. En aquestes condicions vull dir el fet de... Perquè la majoria, si no el 100% d'aquestes persones estan molt ben cuidades, a vegades massa. I aleshores...
És a dir, som en general som bons cuidadors?
Sí, 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 és brutal.
Ho sabem ser sense coneixements,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Aprenen amb l'experiència, el que passa és que sempre posen el llistó massa alt i volen fer més del que fan. Com si això d'alguna manera els ajudés a fer algo que no podran fer. Que
pensant en allò de la millora, no?
Clar,
que deies abans.
Que millorin, però és que com és impossible, diguem-ne que la funció del dol és aquesta, acceptar. Si tu no acceptes en el fons que això és així i no milloraràs, que aquesta persona serà, bueno, que acabarà morint, et costa molt modificar la teva manera de fer.
Per tant, el tema de cuidar, de tenir cura, és quelcom innat també, entenc, perquè estem parlant de gent que no ha rebut formació, que la vida els hi ha posat en aquesta situació i ara comentaves que ho fan i ho fan molt bé.
Sí, sí.
Per tant, hi ha un tema innat de que sabem cuidar, que és una cosa innata a l'ésser humà.
Sí, sí, sí. L'empatia és algo que és humà. El que passa és que això no significa que tu no tinguis emocions contradictòries.
Uh-huh.
És com en una parella. Tu no estimes tot el dia la teva parella. A vegades l'ho diries perquè ha fet alguna cosa, ha deixat de fer alguna cosa, a vegades li pegaries, a vegades el uh-huh. deixaries. Totes aquestes emocions, la gent les viu, posa un valor, com si això fos bo o dolent. Com
entenc si que quan aquesta sensació o aquest sentiment és davant d'una persona que no està malalta, doncs el pots tenir, no? En determinat moment t'enfades, en aquell moment no el vols ni veure i et molesta i no l'estima gens.
I
però,
ho dius.
I ho pots dir, ho verbalitzes, exacte. Però si t'entra aquest sentiment amb una persona davant que tu saps que està malalta, és com que no et permets verbalitzar-ho, no? Ja no pots dir-ho, ja no pots sentir-ho.
Sí, no tens dret a fer-ho. I a més és... s'afegeix un altre problema, que és en quin, depèn de l'evolució del punt, del grau de la malaltia, però s'afegeix un altre problema, que és quan aquesta persona no li podem posar límits perquè no som capaços, a vegades no sabem molt bé si el que està dient o fent és per culpa de la malaltia o és el seu caràcter, i aleshores, clar, no és el mateix. S'hauria de poder posar límits en les dues situacions, però molta gent aguanta, traguen, perquè pensen que no, que és la malaltia i no tenen dret a dir les coses.
Per tant, coses a tenir en compte, sigui a les persones que són cuidadores, que s'estan dedicant a això, que estan dedicant la seva vida o part de la seva vida a cuidar algun familiar o algú que està malalt i que requereix dels seus ajuts. No culpabilitzar-se. Molt important, és a dir, si tenim un sentiment contradictori d'ara em molesta, ara això que està fent em fa ràbia i no m'agrada, no sé què, podem sentir-ho amb tranquil·litat, no ens converteix en males persones.
Exacte.
No ens converteix en mals cuidadors, ni en mals fills, ni en males filles.
En humans.
Exacte, és un fet d'humanitat, no? No passa res, ho podem sentir-ho i això no ens converteix en res. Acceptar limitacions, no? Comentaves abans de... fins aquí podré donar, podré donar i fins aquí no, i delegar, buscar ajuda.
Exacte.
Per aquesta tasca i alhora buscar espais propis,
no aïllar-se
i per sortir d'aquest ambient de cuidador i seguir amb la vida d'un. Que això, exacte, dir-ho des d'ara, des d'aquí, ara algú que m'està sentint segur des de casa, algú que m'estigui sentint i que està cuidant, deu estar pensant, aquesta noia parla així molt fàcil, però ara fes-ho, no? La dificultat entenc que és posar-ho en pràctica, això.
Exactament. Sí,
i com posar-ho en pràctica, no?
Sí, sobretot és una qüestió molt personal, perquè això també depèn del caràcter que tinguis. I no significa... És evident que una persona que no està en aquesta situació, que no l'ha viscuda, no pot saber exactament què està sentint. Però això no significa que no tingui raó. Per això és tan important que aquestes persones no... són dues persones. Jo faig poso el punt en que no és una sola persona, són dues persones, el que cuida i el cuidat, i això s'ha de tenir en compte, perquè si ho tens en compte pots fer coses com a cuidador que no tenen res a veure amb el cuidat, si no et converteixes en una sola persona que és el cuidador, i el cuidat no tenen futur, el cuidador i el cuidat no tenen temps.
Hem de saber separar, no?
Exactament.
Encara que, sí. Òbviament, i la majoria, el 90% dels casos, hi ha vincle emocional i vincle familiar, i per tant deu ser molt difícil, hem d'intentar sentir que allò que estem fent és una tasca, és una feina, i que això no ens ha de treure ni el dret al viure, ni el dret al gaudi, no?
Exactament.
Podem riure, podem continuar rient, i podem riure'ns de qualsevol altra situació de la vida... I això no ha de significar... Que m'imagino que deu ser una de les coses més difícils, no? O sigui, aconseguir que aquesta gent pugui sentir felicitat.
Exactament, sí, sí. Perquè és com si estigués... una felicitat estigués en punts suspensius fins que aquesta situació millori, o fins que aquesta situació s'acabi. Però poden passar anys i no aporta res, al contrari. Això és el que m'agradaria que la gent entengués, que el patir tant... el patir perquè veus a l'altre patir no aporta res al que està, a la persona que
estàs cuidant.
No, al contrari, només et fa mal a tu. Només et fa mal a tu. Has de prendre distància.
Quan arriba el dia en què deixes de ser cuidador, perquè passa, aquesta gent que ha estat tants anys cuidant, com acostumen a continuar la vida? Perquè clar, m'imagino que després de tants anys cuidant algú, el dia que ja no l'has de cuidar perquè ja no hi és, no sé si d'una banda deu haver com un sentiment de ara estic més tranquil, però de l'altra deu haver una mica de buit també, no?
Exactament, sí, sí. És molt personal, però sovint passa això, que la gent ha deixat tant de temps la seva vida aparcada als seus desitjos, que ja no sap què vol i es troba davant d'un buit enorme, brutal. I hi ha altres persones que d'alguna manera són capaces de fer un punt final, posar un punt final i començar a viure d'alguna manera.
Per tant, entenc que també la recomanació és a les persones que cuiden no oblidar mai que arribarà aquell dia, no?
Exactament.
I que la vida haurà de continuar. Per tant, no la podem deixar aparcada, perquè si no, com la recuperarem?
Exactament. Sí, jo afegiria també una cosa, que a vegades el cuidador pensa que sempre que ell continuarà viu després de que l'altre mori. I això no necessàriament és així. Com dient, no, ja viuré jo més tard. Això no necessàriament és, ningú ho sap. Per tant, és important fer, es poden fer les dues coses, viure, disfrutar de la vida i cuidar una persona. Que a vegades és dramàtic, sí, perquè que una persona a les 3 del matí comenci a fer coses que no tenen cap lògica i que no pots fer res per modificar això, pots tenir eines per veure què fas amb aquesta situació, però modificar-la no, és dramàtic. Però això no significa que totes les 24 hores de la teva vida sigui dramàtica. No ho hauria de ser.
S'ha de fer, déu-n'hi-do, la tasca emocional...
Sí, és potent.
...que s'ha de fer per separar, clar, que al final estem parlant d'emocions, no? I separar això, clar, és el que comentàvem, quan una tasca de cuidador la fa un professional, que la fa algú, per tant, que s'ha format per això, que ha volgut fer això, que es vol dedicar a això, i la fa amb algú amb qui el seu vincle pot ser més o menys, però en cap cas serà un vincle familiar o portat,
i
o vital.
I unes hores només, no 24. Exacte. Aquesta gent treballa 8 hores o 7 hores.
I se'n va a casa seva i ja...
I
té la seva vida,
sí,
no?
Sí, sí.
I en canvi aquesta gent no ho pot fer, perquè a més la majoria viuen amb aquests familiars i per tant són 24 hores, l'esgotament físic el noten també, hi ha declivi físic en els cuidadors?
Sí, molt. És enorme a nivell físic com somatitzen molt sovint i tenen dificultats per tot, per cada vegada més, perquè es va acumulant, aquest estrès s'acumula en el cos i aleshores es posen malalts.
És estrès el que pateixen la majoria?
Sí, estrès en el sentit de que l'estrès d'alguna manera és una situació en la que tu no pots ni fer algo ni fugir.
Uh-huh.
Estàs atrapat. Uh-huh. I això genera estrès. Bueno, l'origen és a nivell biològic dels animals.
Sí.
O fugir o atacar. En els humans és fer algo, alguna cosa per sortir de la situació o fugir. I aleshores això, bueno, el cos ho sent i ho paga. Jo volia dir una cosa abans d'acabar, que és molt important, que molt sovint el que impedeix prendre distància i fer el dol d'això i acceptar tot això és la ràbia.
Ràbia amb la vida?
Sí, perquè es considera que, perquè jo, algú ha de tenir la culpa. Normalment, quan passa alguna cosa, de qui és la culpa? I la gent té molta ràbia, perquè la seva vida s'ha anat a Norris perquè no poden fer el que volien fer, i aquesta ràbia impedeix fer això, fer el dol.
I com es treballa aquesta ràbia?
Bueno, mirant
perquè
de fer...
Perquè probablement algú és conscient, no?, que té aquesta ràbia a dins, però també deu... O no? No? No són conscients de que
no,
la tenen?
No, la gent té ràbia... L'avantatge inconscient de la ràbia és que es posa fora la culpa.
Mhm.
Aquest té la culpa, aquella té la culpa, aquest té la culpa. I és més fàcil, perquè no és responsabilitat teva.
Uh-huh.
Però quan és responsabilitat teva és més dur, però hi ha possibilitats de trobar sortides. De dir, bueno, m'ha passat a mi, com li pot passar a un altre, jo què puc fer? Ja no és perquè l'altre no fa alguna cosa per mi, entens? Dóna més llibertat.
És un tema d'actitud vital, doncs.
Sí, exacte. Sí, sí.
Però que és una actitud vital que d'altra banda és bastant genèrica en tota la vida, no? Perquè els que no som cuidadors també tenim tendència a buscar culpables en qualsevol problema que ens passi.
En tot. En la vida la culpa és de los motors de l'humanitat, la culpa. Perquè sempre és més fàcil de dir jo no tinc això perquè l'altre no em deixa, perquè l'altre no sé...
Per tant, quines són les preguntes que ens hauríem de fer? És a dir, quan aquestes persones cuidadores que estan en aquesta situació de cuidar un familiar malalt i que senten aquesta ràbia, quines són les preguntes que s'haurien de fer o aquelles que no s'haurien de fer, potser?
Bueno, jo crec que les preguntes és... A partir del moment en què acceptes la situació... perquè per treure't la ràbia has d'acceptar, no es tracta de que estiguis content, no té res a veure, és ridícul, però és, si jo accepto una situació, puc començar a pensar subjectivament, des de la meva subjectivitat, de, bueno, jo qui sóc, jo què vull, jo vull acabar i desfer-me o morir amb aquesta persona i no fer res, o jo vull cuidar-la el màxim possible perquè tingui una qualitat de vida decent i continuar la meva vida, més enllà de que m'hagi tocat, no m'hagi tocat, de que hagi sigut per no sé què, bueno, és igual, però és d'alguna manera acceptar la situació com algo que no és culpa de ningú, sinó que és, bueno, la vida és així, i a partir d'aquí, bueno, si la vida és així, jo què puc fer? No esperar a que algú que ha tingut la culpa ho solucioni.
Per tant, és un tema d'acceptació, principalment.
Exactament, sí, sí, sí.
És el primer exercici, seria l'acceptació de la situació, no?, que ens ha tocat viure, per molt dramàtica que pugui ser, i que entenc que no ha de ser gens fàcil acceptar segons quines situacions i quins moments. I el següent seria aquest, no?, el de jo què puc fer, vaig intentar fer allò que jo puc fer.
Exactament. Aquí la importància d'acceptar la impotència, que és algo que als humans ens costa molt. Amb això jo no puc fer res, però en quines coses puc? Això passa molt sovint als grups, que hi ha gent que diu no, es tanquen a qualsevol sortida perquè el que volen és una solució a majúscula, de tot. No existeix, però ni per aquesta persona ni per ningú. Però en la vida quotidiana és igual. No, és que jo vull o tot o res. No, bueno, jo no puc canviar l'Alzheimer, però puc sortir els dijous de 4 a 8 amb les meves amigues. Això és un canvi que modifica la posició.
Potser no se senten capaces, no?, de sortir, aquestes persones, de sortir i riure.
No, se senten molt culpables, molt culpables. Sembla il·lògic de que tu no puguis riure perquè un altre està malalt, però també està aquest pensament de i perquè ell i jo no, o perquè ella i jo no, com si hi hagués... Això passa molt sovint també en els que se salven d'accidents de trànsit o d'avió, que sobreviuen.
Perquè jo sí i els altres
tenen
no.
Tenen un sentiment de culpa i això s'ha de treballar.
Però al final el que d'alguna manera planteges és que intentem ser molt més racionals a la vida, no?
Exactament.
És a dir, les emocions estan, les tenim, i les hem d'aprendre a gestionar, però les hem de saber apartar en determinats moments.
Sí, sí.
Que difícil, Lluís.
Sí, complicat, és molt complicat, és molt complicat. Sobretot perquè no es tracta de ser un robot i no tenir emocions, sinó que hi ha certes situacions que és necessari utilitzar l'emoció per entendre-la i per viure-la, i altres que s'han de fer només amb el cap, intel·lectualment. És una barreja. És complicat.
La família acostuma a acompanyar?
No, molt poc.
Al contrari, deuen posar més càrrega, potser.
Sí, el que passa és que tenim la idea de que la família és algo ideal, és a dir, perquè som família ens estimem tots.
I no sempre és així.
No, jo porto 40 anys fent això, jo no conec cap família ideal. Ideal.
Ideal vols dir que tots s'estimin, tots s'adonin, tots es respectin. És
sí,
això, no? El
que sempre, 24 hores i que tots siguin feliços. Això surt a la tele, sí.
Bueno, és que probablement serà impossible, això.
Clar,
no?
No, és que al final... és impossible. Però la culpa ve d'aquí, perquè hi ha gent que pensa que això és possible. Per tant, si jo no ho faig, és culpa meva.
Per tant, tornem a l'inici, no? Hem d'acceptar que això no és possible, que tots tindrem sentiments contradictoris
en determinats
moments, que tots... voldrem odiar en aquell moment a la persona que tenim al costat.
I que has de prendre distància en aquests moments, perquè és el millor. Digue-li a qui vulguis que cuidi aquesta persona unes hores perquè no pots més, o estàs enrabiada.
Déu-n'hi-do, Lluís, quina tasca la de cuidar els cuidadors. Moltes gràcies per haver donat avui aquests petits consells a les persones que cuiden. Des d'aquí tot el nostre suport. I així finalitzem el programa d'avui. Moltes gràcies, ens veiem demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.